gairebé 29 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui Jordi Casas, Arcadi Oliveres i Domènec Miquel. Molt bon dia als tres.
Bon dia, tingueu.
Avui ens falla el Sam Abrams, que no ha pogut venir, excusa la seva absència. Voldria parlar amb vostès de diversos temes d'actualitat. El primer d'ells, el fet que el president del govern espanyol hagi elevat fins als 40.000 milions l'ajust necessari en les finances estatals. Aquesta xifra representa 23.500 milions més que l'anunciada en el debat d'investidura del nou president. L'augment d'impostos i les retallades anunciades estaven pensades només per ajustar els 16.500 milions inicials que es van anunciar. Rajoy ha atribuït el dèficit a les autonomies i assegura que no pensa pujar l'IVA després d'incrementar l'IRPF i l'IBI. No sé com valoren aquestes paraules del president del govern espanyol, però setmana rere setmana ens anem trobant amb xifres que es van incrementant i això, si no tinc malentès, és el presagi de més i més retallades de cara a aquest any 2012. Qui vol començar?
Home,
Jordi?
Començaria, encara hauria de començar el senyor economista.
Però... O el senyor economista, el senyor Arcadi Oliveres.
No, jo dic les animalades i després ell ens ho aclareix.
No,
a veure, jo amb aquest tema tres coses. Quan parlem de retallades, a mi sempre se'm planteja el tema per què un 4,4% de dèficit i per què no un 5,6%. No? Perquè vull dir que tot parteix de la base que ja ha fixat uns objectius per l'any que ve, que si no m'equivoco ens veiem a cada ser un 4,4, diu que ens situarem aquest any, 2011 ens vam situar un 8, i que per tant primer es parlava de 15, després de 35 i ara de 40.000 milions de retallades. Bueno, vale. El tema és per què hem de dogmatitzar aquest 4,4 perquè no ha de ser un 6,5. Aquest és el primer tema, és que no he entès mai, no només a nivell espanyol i català, sinó a nivell europeu, perquè és un criteri de la Unió Europea. Dos, bueno, si ja vam exaurir la capacitat recaptadora via sistema impositiu, diguem-ne, IRPF, que és el, entre parèntesis, el més progressiu, i encara hem de reduir 25.000 milions més, vol dir que ara vindrà la patacada, ara vindrà l'ofort, no? Allò era un joc de nens. I tercer, que amb això les autonomies, a veure, la crítica a les autonomies com la que va fer en el seu moment el govern de Convergència i Unió, el tripartit, jo sempre dic el mateix, a veure, les autonomies, tots sabem que són els ens administratius que tenen tenen totes les competències d'ordre social, no? Sanitat, ensenyament, serveis socials i tal. Aquí hi ha a la part del lleó, no? Aleshores, aquest, sempre es planteja això, s'hauria de dir, escolti, s'ha gastat bé o s'ha gastat malament? S'ha gastat el que s'havia de gastar? S'ha malbaratat? El que s'ha fet, el dèficit és producte de la baixada d'ingressos i de l'augment de necessitats socials producte de la crisi? Parlem de conceptes, no només de quantitats, perquè a mi que se'm digui, ostres, que hi ha més d'allò... Però com s'ha gastat? Lo important és si s'ha gastat bé o no s'ha gastat bé, i si s'havia de gastar o no s'havia de gastar, perquè és que només parlem sobre xifres i percentatges, i la veritat, a mi em sembla un debat molt pobre.
Arcadi... L'economista?
Sí. No, res. Aquí el bon economista és en Jordi, el que acaba de dir.
Jordi, no has dit cap animalada.
Jo combrego plenament en tot el que he explicat. La primera raó és el perquè d'aquest dèficit del 4,4. I això prové probablement d'un dels anys mals que tenim en aquest moment, que és l'euro. Que per entrar a l'euro ens van obligar a un dèficit del 3% sobre el producte interior brut i un deute que màxim hauria de ser un 60% del producte interior brut, i avui en dia s'ha superat. Però atenció, l'ha superat tothom, començant per Alemanya, que és el que primer l'ha superat. Per tant, ara fer els deures, per això, més és fer els deures per aconseguir un objectiu que es va marcar sense cap tipus de criteri econòmic, en què ens deia que en moments de dificultats el que cal fer és fer una despesa important per animar l'economia, no pas retallar-la, i encara ahir alguns economistes comentaven exactament el mateix. Per tant, aquí és la primera raó. No tenim per què obeir aquest dèficit. No tenim per què obeir. En tot cas, marxem de l'euro, marxem de la Unió Europea, si
cal. Escolta, una cosa, estaríem millor amb la pesseta?
Mira, no ho sé, però com a mínim amb un segon euro més que tinguéssim els països amb dificultats, això t'asseguro que sí. El de la pesseta potser la llarga també. És a dir, que primer hem de desobeir, a veure si prenem aquesta paraula, hem de desobeir les normes de la Unió Europea. Completament, no ens ha beneficiat bastant, més bé no ens ha beneficiat gens. I en segon lloc, aquí discreparia una mica d'en Jordi, no hem esgotat les possibilitats d'ingressos. Encara en tenim.
No, jo he dit versió Rajoy, em referia.
Ah, molt bé, molt bé.
El que diu Rajoy, que ja no m'entrarà més. No, no.
Exacte, no, amb això no hem escoltat les possibilitats d'ingressos, perquè evidentment tenim tot el frau fiscal per endavant, que encara no s'ha començat a atacar. Tenim els paradisos fiscals, tenim la recuperació de l'impost sobre el patrimoni, tenim l'augment de l'impost sobre el capital, del qual en vam parlar, però només per determinades quantitats. No van voler eliminar les SICAP, que són una font de manca d'ingressos. No han volgut incrementar l'impost sobre societats, que només nominalment és d'un 30% i a la pràctica es paguen, penso que era un 24 o un 23% perquè totes les empreses troben desgravacions. Primer, que explorin tots aquests elements i després, a veure, el que falti, ja veurem què és el que s'ha de retallar, que jo penso que més aviat s'haurien de retallar altres coses. Per exemple, els 30.000 milions de dèficit de la despesa militar que ha originat en el pressupost espanyol. 30.000 milions, dels quals és responsable, no ara, sinó en l'anterior legislatura, un senyor que era el sotssecretari de Defensa, que es deia Morenés, que com a premi ara l'han fet ministre de Defensa, un senyor impresentable, que el que té és vincles amb totes les indústries del moment, un senyor que fa anys que hauria d'estar a la presó.
Déu-n'hi-do.
Ha avançat el discurs aquesta tarda.
Sí, ah, que és veritat que tens una xerrada avui amb la CUP. Després en farem una referència. Domènec, 40.000 milions...
Sí, a veure, diguéssim, si és que és una mica, diguéssim, això. Si tu com a estat central et quedes Foment i et quedes l'exèrcit i et quedes aquestes coses, a veure, comprar una partida de tancs o aquest any o fer-ho dintre de dos anys és una cosa que pots decidir-ho. I si fer l'AVE, diguéssim, a Galícia o no fer-lo, també és una cosa que ho pots ajornar i no passa res. No pagar els sous dels mestres i no pagar els sous dels metges i del sistema sanitari és una cosa que és impossible. Per tant, a veure, el govern central té una capacitat de maniobra molt més gran que no pas el que tenen les autonomies. És a dir, el que ha fet és passar totes aquelles partides captives a les autonomies i quedar-se amb les partides aquestes que són més aleatòries. Això no vol dir que, diguéssim, després les autonomies no hagin fet bestieses per altres bandes i que s'hagin fet, doncs, això, aeroports que no calia i que s'hagin fet un 112, diguéssim, d'unes dimensions extraordinàries i coses, diguéssim, d'aquest estil així. Però el problema, no penso tant de que vingui d'aquí, que al final sumat no són tants milions, com del problema seriós que és el pagament de les nòmines.
Que és molt fort, és a dir, al desembre va haver gent que va patir per sí, sí. l'arribada de la nòmina.
Sí, sí, i que el gener, diguéssim, tornem a estar igual, eh? El gener tornem a estar igual.
Algú es creu que no pujarà l'IVA? Perquè tenim precedents que el president ha incomplert el que ha dit. Vull dir que...
No, això ja ha estat anunciat, diguéssim, després de les eleccions d'Andalusia es pujarà l'IVA.
Perquè, a veure, és que jo no sé, això, bueno, això té més criteri a la caixa, això, però d'on es pot treure... serien 25.000 milions més de retallada. Jo no sé.
Exacte, 23.500. Molt bé.
Bueno, si no s'apuja l'IVA i no es toca tot allò que deia l'Arcadi, vol dir que serà via només reducció de despesa, m'imagino això.
Tal com ho enfoquen, sembla que sí. I l'IVA, per altra banda, tampoc és bona solució, perquè quan sabeu, els impostos indirectes ja són de caràcter socialment regressiu.
No, això seria.
Igual, si ara els tiressin endavant, encara seria una pressió més. Una manera indirecta de fer retallades, a través del preu que t'augmentarien els productes que compraries.
Sí. I al mateix temps, si eleves l'IVA, frenes el consum, i si frenes el consum, frenes la recuperació. Aleshores,
és que totes les mesures, totes, les mesures que està prenent el govern del senyor Rajoy són l'antítesi de la resposta a la crisi. Bueno, us ho ben asseguro.
Ara, no és tan tonto, diguéssim, perquè, diguéssim, en el fons, el que s'està fent és augmentar aquesta fractura social que existeix.
Exacte.
És a dir, diguéssim, o sigui, cada vegada hi ha uns rics que són més rics i uns pobres que són més pobres. Però quan llegeixes la notícia aquesta, que estem immersos en aquesta crisi mundial i demés, i resulta que és l'any que s'han venut més Rolls Royce, dius, perdoni, però aquí està passant alguna cosa.
De totes maneres, ja el senyor Sarkozy i la senyora Merkel, i ara el discurs d'aquests dies del Treball i Recomissari d'Economia, un tal Ren, que és lituà, letó, que és aquest tio, ja diu, clar, que s'ha de combinar, ja no diu austeritat, diu rigor en el control del dèficit, amb mesures de rellançament econòmic, perquè s'ha de compte que s'ha de fotre unes mesures anticícliques i no procícliques, ja deia el Keynes, no? Però clar, quan diuen, bueno, quines mesures de reactivació de l'economia? Reforma laboral. Que, com si això tingués resultats demà passat. Sí, sí. Ja sabem què vol dir reforma laboral. Precarietat laboral i menys indemnització i tal i qual. L'únic que se'ls incuta és això. Reforma laboral. Primer, com si això tingués resultats d'aquí 4 dies i segon, doncs ja sabem la reforma laboral que vol dir. A part de que l'última que vam fer no s'hauria d'absolutament per res, però bueno. Sobretot perquè se senta el que se senta, que és precaritzar els llocs de treball i punt. No, jo no conec cap reforma laboral que no hagi anat per aquesta línia.
Per cert, una reforma laboral a la qual no han arribat cap mena d'acord els sindicats i patronals, han donat per acabades les negociacions i ara envien al govern espanyol un document amb uns acords de mínims, per tant, l'última paraula la tindrà el govern espanyol una altra vegada.
Bueno, sí. La cosa dura, la cosa dura sortirà via legislativa, sí, clar.
Vaja.
De totes maneres, hi ha maneres, hi ha formes de fer les coses millor. Jo sempre recordo, em penso que ho he dit aquesta alguna vegada, la reforma que va fer el senyor Jospin, que ara fa 12 anys a França. Aquest senyor va reduir una jornada laboral de 40 a 35 hores, és a dir, va passar de les 8 hores diàries a les 7 hores diàries. Aleshores sobraven 5 hores per treballador. Les va aplicar en els aturats. En dos mesos, pràcticament, va reduir el 1.700.000 persones d'aturats que hi havia a França. I la gent dirà, però es varen quedar amb menys ingressos els treballadors. No, perquè molt intel·ligentment el senyor Jospin, aquestes 5 hores que t'havien tret de treball, te les aplicava com a aturat. I per tant tu cobraves 35 hores treballades, 5 hores aturades, amb la qual evidentment no cobraves 40, però en cobraves 39, i al cap de la fi, doncs això va servir per cobrir moltes llars. Reformes d'aquest tipus no les he sentit proposar a ningú, ni a sindicats, ni a partits de dreta, ni d'esquerra, en aquestes últimes eleccions.
Però la veritat, confien en els sindicats també, perquè a vegades en aquestes negociacions jo no acabo de veure clar que defensin del tot els interessos de la classe treballadora. A vegades s'arriba a uns pactes, una cosa... No sé, no acabo de veure un posicionament dur i estricte, almenys la meva percepció. Em podeu corregir,
va, eh? Jo m'he estat...
Ja sé que has estat ficat en el sindicat. 40 anys
de fer sindicalisme, i jo defenso a cap espàs als sindicats amb tots els errors que puguin cometre, com tothom, i tantes coses, perquè són l'última barrera que ens queda, per parar una mica els peus al capital, és l'única, l'última, eh? Sí, i que a més un dels objectius ara és desarticular els sindicats i afablir-los, com va fer la senyora Thatcher en el seu moment a Anglaterra, eh? Amb tots els seus defectes, allò, si mires ram per ram i empresa per empresa, és l'últim reducte que queda per frenar una mica la cobdícia del capital. Si s'elimina i tal, llavors ja, Anxes Castilla. Jo crec que, a veure, el que passa és que hi ha una cosa que s'ha d'entendre. La finalitat d'un sindicat és arribar a acord. I això val a nivell d'empresa i a nivell general, eh? La finalitat és d'arribar a acords que després es compleixin. Tu pots tenir un discurs molt radicalitzat, pots fer moltes mobilitzacions, però el resultat és arribar a acords i que s'acostin el més possible al que tu estàs plantejant. Evidentment, mai són la solució, de fet, mai cobreixen les expectatives i sempre et quedes per sota, i aquest és un element, evidentment, de desgast, no? Bueno, que a part es podrien fer les coses millor, sí. El que també és cert, que cada cop els sindicats ho tenen més difícil, perquè cada cop els treballadors, o la classe treballadora, està més segmentada. Els que treballen, els que no treballen, els joves que no tenen expectatives, el sector serveis, el sector no sé què, els funcionaris o no funcionaris...
El treball precari.
Treball precari, que m'ha deixat... Bueno, en fi, estic parlant massa avui. Eh?
Sí. No, però tornant al que deia abans en Domènec i en Montcrilleri, que és que s'està fent una fractura social cada vegada més gran, el que és evident és que això no ens hem de sorprendre. Qui governa? Governa la dreta. I la dreta que ha fet allà de la història? Exactament el mateix. No ens queixem si votem en aquesta gent. És que és això. El primer que caldria fer aquí és pedagogia política, que la gent sap a qui porten el poder, i un cop sàpiga que porta el poder, després que rondini.
No, no, perquè a més, la Unió Europea, si no m'equivoco, dels 27 governs, a veure, 23-24, ja estan governats per la dreta, no? Em sembla que...
Sí.
Governs progressistes que queden a...
Progressistes de Bonimon, però...
No, però quins països hi ha? És que ara, aquests moments, ja ni me'n recordo.
No ho sé.
Potser Suècia, potser.
Govern socialista, sí, Suècia. Dinamarca, potser.
I veurem què passa a França en les properes eleccions.
Exacte, sí.
No, el que passa és que, a veure, això, diguéssim, també és una cosa cíclica. Hi ha uns moments en què es governen les dretes i llavors després es va contagiant, eh? Diguéssim, comencen per un país i es va contagiant, sí, en els altres, i després, com que tampoc ho fan bé, doncs es va passant, diguéssim, una altra vegada a les esquerres. I és com una mena de cosa oscil·lant. Vull dir, això històricament és bastant fàcil de veure, eh?
Veurem. Un tema que volia tractar és la situació que està vivint a Escòcia i al Regne Unit. Escòcia, a través del seu president, ha anunciat que vol celebrar el seu referèndum d'independència a la tardor del 2014. Ho ha anunciat el primer ministre escocès, l'independentista Alex Salmond, en contra de l'intent del primer ministre britànic, el conservador David Cameron, de marcar l'agenda política al Partit Nacionalista Escocès. Cameron volia fer el referèndum en els propers 18 mesos perquè sembla que aquest termini de temps el beneficiava per evitar la secessió. Tot això queda a l'aire i els voldria demanar quina opinió els mereix aquest procés, aquesta possible celebració d'un referèndum d'independència, sobretot el paper d'Anglaterra, que respecta la celebració d'aquest referèndum, tot i les desavinences, i sobretot si veuen algun possible paral·lelisme amb Catalunya i Euskadi. Quina opinió els mereix aquesta situació?
Bueno, jo crec que una miqueta es repeteix també una miqueta la història del Quebec, no? Jo, pel que he llegit, el primer ministre Cameron anglès pretén que sigui aquest any, perquè és un any, diguem-ne, de molts efemèrides a nivell de tota la Unió, el Regne Unit, no? I tal qual, això donaria pues, un context més favorable, diguem-ne, per entendre's els unionistes, per definir-me d'una manera, i el president del Partit Independentista Escocès proposa el 2014 perquè és un any més favorable en quant a efemèrides i tal per a Escòcia, no? De totes maneres, aquí hi ha un tema que també es va repartir al Quebec, no? Perquè el Cameron diu, bueno, diu, molt bé, encara que sigui consultiu, en farem cas, però, escolti, la pregunta ha de ser molt clara, vol independència o no? I l'altre, el d'Escòcia, diu, bueno, no, donarem més oportunitats, perquè, de fet, nosaltres el que realment volem independència fiscal i tal. Això, aquest debat ja es va produir al Quebec. És a dir, a veure, jo crec que si realment ets independentista i tal, has de plantejar les coses clares. Dir, sí o no els ciutadans i punto. Jo amb això sóc partidari de la resolució que va fer ja fa anys el Tribunal Superior de Canadà respecte al Quebec, que per mi és la jurisprudència més potent que hi ha sobre aquest tema en aquests moments a nivell internacional. És a dir, escolti, encara que un no pugui jurídicament aixoplugar-se sota el dret d'autodeterminació, si és un procés net, amb una pregunta clara, amb una campanya clarificadora i que té una majoria qualificada, escolti, les dues parts han de seure i han de resoldre el problema. Jo estic d'acord. Per tant, crec que Escòcia, si realment aquest és l'objectiu, ho han de plantejar amb la major claretat possible. Els ciutadans, i això és vàlid per Catalunya en un futur, els ciutadans han exactament què se'ls proposa. I una pregunta clara, amb un debat clar de pros i contres, i determinar quina és la majoria que es considera suficient per tirar un projecte que no és poca cosa com aquest endavant. Però crec que Suècia en aquest moment, Escòcia es fa jugar una mica a la puta i la Ramoneta, eh? Bueno, com aquí.
Sí. Un comentari més?
No sé, no, jo suposo, vaja, en Jordi ho explicava molt bé i no estava pas jo tan informat. Només quan he començat a presentar el tema m'he vingut al cap un nom, que és Ibarretxe. He pensat, mira, què li va passar a aquest senyor? Evidentment, que allà les condicions eren diferents, perquè el govern espanyol no ho acceptava, i com molt bé acaba de dir en Jordi, a la Gran Bretanya sí, però de totes maneres, aquí cada vegada que algú vol trencar alguna cosa, surt el Sant Crist Gros, i penso que això és una mica el que està fent el senyor Cameron en aquest moment, amb les estratègies de si ho farà aquest any o ho farà l'altre, però en fi, no hi entenc gaire.
Però almenys accepta el dret.
Clar, no, aquesta és la diferència.
No accepta el dret. No.
El dret dels escocesos diu, a la gent subfuntos. Si es van constituir en estat.
No, jo crec que accepten la doctrina del Tribunal Superior de Canadà i dir, escolti, encara que jurídicament sigui discutible el tema, i aquest és un debat llarg, perquè el dret a l'autodeterminació, tal com el planteja l'ONU, està pensat per països colonitzats, però aquest sí, és l'altre debat. Diu, per imperatiu democràtic, va dir el Tribunal Superior de Canadà, si una part d'un estat, després d'un procés clar d'explicació i amb una pregunta clara i amb una majoria qualificada que no va quantificar, sí, diu, es decideix per secessió, per imperatiu democràtic les dues parts s'han de seure i han de donar la solució al tema, i és el que diu el Cameron, és consultiu, no és obligatori, però jo accepto que es faci i accepto els resultats. És el que intento jo, que em sembla que és el que pertoca.
Sí. No, però jo el tema és aquest, diguéssim, és clar. Legalment no es poden fer, diguéssim, un referèndum d'aquest tipus així que sigui de tipus vinculant. Per tant, diguéssim, tot el que es pugui ser és només purament indicatiu. Ara bé, si hi ha una majoria que indica que el que vol és la secessió, doncs, a veure, hi ha un problema sobre la taula que s'ha de poder resoldre.
Algun possible paral·lelisme amb Catalunya? Ho veuen molt lluny, aquesta opció d'un referèndum un dia o altre?
No, de moment el que es planteja el Mas és sobre el pacte fiscal.
Exacte. Que jo no sé ben bé què és el pacte fiscal, encara. Ah, fiscal.
No, no, les xifres, la transició nacional encara sé menys el que vol dir. Però fixem-nos-hi, que això té un component que val la pena analitzar. Que els moviments secessionistes, no m'agrada la paraula, independentistes, sobiranistes, estan deixant al marge consideracions historicistes i culturals com altres, i estan basats bàsicament en qüestions fiscals. Fixem-nos en la Lliga del Nord a Itàlia, sí. Convergència i Unió a Catalunya, el partit independentista d'Escòcia, va per aquí el tema, va per aquí. Bueno, amb el rerefons que té davant d'embrió de discurs insolidari, però bé, aquest és l'altre.
És que és això, és la independència per la pela. Sí. Jo seguro que és la independència de ser per la pela.
No ho vull dir tan clar, però...
Almenys.
Però sense pela no hi ha política social.
Bé, sense donar política social, però política social pot haver-hi sense independència. Això són coses diferents.
Però depèn de qui gestiona els diners, que al cap i la fi qui té la clau de la caixa.
Bueno, jo soc independentista,
no, 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 si no ho pas, però... Perquè, no, no,
tu ja ho vas deixar que l'altre dia, independència, però per què?
Exacte.
Com deia... com deia el Lenin el 1909, no? Bueno, ara del cas, això no... No sobre la independència, perquè per quin projecte de país...
Sí. El problema és que és el projecte de país.
L'endemà d'un procés. O sigui, si aconseguís un estat, què es faria l'endemà? És que proposa el debat.
Sí, però així és com en el segle XIX, diguéssim, el debat de fons és la identitat dels pobles i els nacionalismes i això. Aquest concepte de nacionalisme, en realitat, com a ètnia i com a cosa, diguéssim, històrica i cultural i demés, s'ha superat molt, vull dir, en aquest aspecte, en general, diguéssim, al món. I, en canvi, hi ha més una consciència de present, de dir, nosaltres som una comunitat, l'actual, i no ens importa el que havia passat, diguéssim, abans, que a veure que volem anar pel nostre compte, i s'ha acabat,
De fet, l'increment...
El problema sí. està més aquí,
De totes maneres, jo us plantejo un exercici. I ara estem, es planteja la transició nacional, la independència, perquè podrem fer l'hòstia, cosa i tal. A veure, en aquest moment tenim un autogovern que no està malament, i tenim un estatut, malgrat les esmenes, que té uns principis rectors, que plantegen una sèrie de qüestions. Analitzem quantes d'aquestes coses estan complint. Els principis rectors de l'estatut, una sèrie de polítiques i d'altres coses polítiques socials i tal, plantejam amb l'autogovern que tenim què estem tirant endavant del que tenim refrendats a Catalunya a través de l'Estatut abans de parlar d'independències i futurs projectes. I potser ens cauria la cara de vergonya de veure que allò que plantejava l'Estatut, sobretot ara amb les retallades i amb allò, ens ho hem passat per... En fi,
sí, començant per una
cosa... Potser hauríem de començar per desenvolupar l'autogovern en aquests aspectes.
Sí, començant per una cosa tan elemental com és la llei electoral, que a cap partit li interessa. Vale.
No, sobretot els que... Sobretot els majoritats. Que som l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral pròpia. Té pobres, això,
Sí, clar.
Anava a treure un altre tema, si us sembla.
Treu.
Em fa gràcia perquè van sortint temes. Sobre el futur del PSOE, tenim el debat Chacón-Rubalcaba. Chacón va dir ahir que... o inhabilitava Rubalcaba.
I demà presento la meva candidatura. Jo,
tu presentes? Sí, és notícia, tens notícia. No sé com m'estan veient aquest futur del PSOE, que està en joc entre aquestes dues cares. No sé si tenen alguna esperança de renovació, tenint en compte que les dues persones venen de l'anterior executiu i, per tant, són corresponsables de l'acció de govern que es va fer. Com veuen aquest futur del PSOE? Veuen alguna possibilitat de renovació?
Negre.
Feia una cara al Domènec, ara?
No, que vull dir que a veure, que això passa sempre. Vull dir, a veure, qualsevol país, a França, Itàlia, Anglaterra, diguéssim, els que tornen a engegar el partit i els que d'això, són els mateixos que han estat en el govern. A veure, diguem algun país que, diguéssim, els polítics siguin diferents. Que hi hagi rehagut un
lo del Zapatero va ser una sorpresa en el seu moment.
Vale, d'acord, sí, va ser una sorpresa, però això és una cosa que es dona una vegada, no sistemàticament. A veure, o el Mas és que no havia sigut allò el primer, diguéssim, conseller, no?
El més graciós del tema és que les dues parts presenten la renovació, lideratge fort i nou so i tal, i les dues estan compromeses amb la política dels últims 4 anys, quan bueno, el acaba molt més, no? Però en canvi, i a més, s'estan barallant, no? Uns reivindicant una mica el fet i els altres com si no haguessin tingut res a veure. A veure, jo encara continguts, no m'he llegit els documents, evidentment, no sé si s'han publicat tal, però sí que em vaig llegir el manifest aquell de Mucho por hacer, que era la candidatura de Chacón, jo francament, i tenint en compte alguns dels que signava, vaig trobar intel·lectualment bastant pobre, Vaig trobar que era una cosa bastant de circumstància, i dic, hòstima, si tot això és la capacitat de renúncia intel·lectual que tenim, anem malament, el PSOE i l'esquerra en general. I després hi ha un tema, vist en clau catalana, per entendre'ns, que és el preocupant discurs aquest de Rubalcaba, que existeix un dia sí, un dia també, a dir que era un solo discurso, que totes partes digamos lo mismo i tal i qual. Bueno, em sona una mica allò del Bono, que era un primer secretari que el primer que hagués evitat Viva Espanya, no? Ostres, em sembla una mica preocupant això, des de la perspectiva purament catalana i del reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, sembla quasi com un pas enrere. Sí, un això... partit que diu federal.
Sí, però això és el triomf de la FAES, que és qui ha elaborat aquest discurs i qui ha aconseguit, diguéssim, que s'internalitzés no solament pels seus, sinó també pels seus, pels contraris. I això és molt fort.
Com aquí, caldria veure, primer, sempre caiem en el debat de persones i rarament en el debat de programes, alguns manifestos i para de comptar. I en segon lloc, qui són els dos candidats? No únicament membres del govern anterior, els dos que tenien el garrot en el govern anterior. Un tenia el garrot d'interior i l'altre tenia el garrot de defensa. I dos garroters. Home, aquests dos senyors no semblen els candidats més adequats. Ni de lluny. O fan una renovació total o no faran res.
La posició en què queda el PSC, perquè si cap dels dos candidats agafa la bandera d'un cert federalisme o d'un cert respecte a la plurinacionalitat, pel PSC pot ser una situació complicada després de que s'elegeixi el secretari. Imaginem que és Chacón, una catalana...
No, si el Guerra ho va dir molt clar, el PSC no és PSOE, ho va dir ben clar.
De totes maneres, a mi em sembla que el que sigui el Rubalcaba... o sigui, la Chacón, des del punt de vista del projecte federal, de respecte envers la independència, l'autonomia, o la capacitat de decisió del PSC, jo crec que no és la persona, és el projecte polític. El PSOE assumeix que és un partit federal i federalista en totes les seves conseqüències, o és igual que hi hagi, perquè la Chacón, al fi i al cap, que el que sigui primera secretària o secretària, no sé com li diuen, tindrà que tenir-se el projecte global del partit i tindrà que parlar, això, no, tindrà que parlar en nom de tot Espanya i jo crec que és un problema de projectes, o et creus, o assumeixes la plurinacionalitat de l'Estat, assumeixes que això ha quedat a mig camí i ets conseqüent amb uns principis federalistes, amb el que vol dir federalisme, almenys com jo ho interpreto, o és igual la persona que hi hagi, se me'n fot. Ara, de tant en tant, no és el mateix una Carme Chacón que un Bono, això també és veritat. El discurs seria una mica diferent, la pràctica, però no, però el discurs... Sí.
Passa que la Chacón, em penso, no té gaires possibilitats, vistes les coses.
Jo crec que no, i altres coses, precisament per ser catalana, crec, eh?
S'està sí, muntant... A
veure, si t'hi fixes, el discurs del Rubalcaba és subliminal, però diu, un sol discurs en tota Espanya. La Chacón ve del PSC, un PSC que està reivindicant més autonomia, més... I la federació que, saps, que decideix és l'andalusa.
Vull dir, tot això... Per això la Chacón se'n va a Andalusia i reivindica els orígens.
Sí.
Aprofito que tinc aquí l'Arcadi perquè aquest vespre oferirà una xerrada conjuntament amb el periodista de la directa David Fernández sobre el frau empresarial, la despesa militar i les retallades a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, una xerrada organitzada per la CUP. Ens pots donar alguna dada, Arcadi, perquè anem a la xerrada i ens cridi l'atenció?
Com molt bé deies, ja he dit alguna cosa abans a la primera part. Sí, el frau fiscal és un tema, però també penso que l'hem de fer referència, d'això en David en sap molt més que jo, a tots els elements de corrupció empresarial que s'estan donant, perquè, esclar, també una part important d'aquests dèficits venen del frau, però el frau ve d'altres corrupcions i corrupteles i accions que no tenen a veure només amb personatges tipus Millet, que també, sinó amb accions de molt més envergadura econòmica que fan les grans companyies transnacionals, presències aquí, preus de transferència als productes que fan que els beneficis en vagin a paradisos fiscals, coses d'aquesta manera s'han de tenir en compte.
Déu-n'hi-do. Veurem com va aquesta xerrada. A més, tenim en paral·lel dos judicis aquests dies. Tenim Camps al País Valencià, també tenim Jaume Mates a les Illes Balears. Alguna opinió sobre aquests judicis? Els estan sorprenent el contingut? O...
No, a mi el que em sorprèn és que els dos siguin persones significatives del partit que fa 4 dies va guanyar abassegadorament, com deia abans l'Arcadi. És curiós, no els hi fa gens de mal aquestes coses electoralment a la dreta. Sí.
I a més han guanyat les eleccions tranquil·lament al País Valencià des de fa un munt d'anys,
amb les illes,
sí, quan va haver-hi aquella candidatura de Progrés.
Com es diu, sense baixar de l'autobús, tu.
Sí, costa entendre a vegades, no? O potser és...
No, perquè a la dreta aquestes coses se li perdonen. Jo va amb la mateixa bèstia.
Qui era aquell que deia educació, administració, si penso aquí, pedagogia. I parem de comptar. I pedagogia. I si no fem pedagogia política no fem res. I a València seguiran votant amb uns, i a Mallorca o a les Illes també. Això no pot ser.
Veurem aleshores com acaba. Una cosa, ja que queda un minut, tema taxa turística. El govern ha obert la porta a modificar la taxa turística de la qual vam parlar fa uns dies, després de les crítiques del sector. Molt breument, a favor o en contra d'un tipus d'impost sobre els turistes?
Jo a favor, en funció de què es dediqui la recaptació, i això lligat amb una reconversió del sector turístic.
Cap a quin camí, la reconversió?
Un sector turístic més de...
qualitat?
menys cut, per entendre's, més...
Menys de borratxera, per demà, no, per ficar-ho.
Quan diuen, no, és que l'euro pot ser fatal, perquè, clar, si fem un paquet low cost de 10 euros, un euro és molt. Bueno, clar, si fem aquest tipus...
Déu-n'hi-do, clar.
No, clar, si, 10, clar. Si fem aquest tipus de turisme, en fi, no sé.
Sí, però en realitat, diguéssim, tu vas per Europa i a tot arreu et cobren la taxa turística, amb la qual no veig per què Espanya, diguéssim, l'ha de perjudicar el fet de posar, diguéssim, la targeta.
Però jo que deien a les illes el van aprovar, el govern fascista, i va dir, no, també se l'ha
aprovat. Però vull dir, a veure, estem parlant d'unes quantitats que són absolutament miserables. A veure, tu creus que, posem pel cas, una persona que va amb un hotel de 4 estrelles, ja no dic de 5, de 4 estrelles, que li pujarà, diguéssim, 3 euros per nit. Una setmana signifiquen 21 euros. Aquest senyor que va amb un hotel de 4 estrelles deixarà de venir per pagar 21 euros més? Per favor, vull dir, a veure, no.
Per això, depèn de quin, per això, Domènec, depèn de quin,
absolut,
depèn de quin no. turisme parlem.
Clar,
no és el mateix que el paquet low cost 2 euros al dia a Lloret.
Clar,
això està claríssim.
Deixeu-me fer una frase demagògica.
Va, i tancarem amb la frase demagògica.
Si cada turista estigués 3 nits, per dir un exemple, i vénen 55 milions de turistes, vol dir que recaptarien a raó d'un euro 150-160 milions d'euros per aquesta taxa, si no em surten malament els comptes, oi? Sí. Bé, això són exactament 3 dies de despesa militar. De manera que a partir d'aquí...
Què vol dir, que podem comprar 3 tancs més o què?
Sí. Per tant, compte com els fem servir. Jordi Casas, Arcadi Oliveres i Domènec Miquel, moltíssimes gràcies per haver vingut a la tertúlia, molt bon dia. Si voleu dir bon dia, ho podeu dir, eh?
Bon dia.
Bon dia.
Moment per al butlletí i al magazín.